Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Sóc un boig o un geni? No crec ser les dues coses juntes. John Lennon.
Doncs avui em sembla que contradirem d'alguna manera aquesta frase, perquè jo crec que era un boig, un geni molt boig, però un boig que era un gran geni. Avui el que farem serà un canvi, no, una fusió amb el que normalment acostumem a parlar aquí al Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, que és de música clàssica. Jo i vosaltres, que esteu a l'altra banda, ens deixem guiar per les nostres mestres, que és la flautista Patricia Denó.
Hola. Hola, què tal?
I la pianista Cristina Casale.
Hola, Jessica.
En aquest món fantàstic que és la música clàssica, i avui el que farem serà ensenyar-la fusionada.
Exactament.
Jo vull interrompre't una mica, un moment, Jessica, per dir-te que avui la guia seràs tu.
Absolutament. Avui al programa li donem la volta. De fet, exacte, ens canviem les cadires i les tertulies Julianes, que som la Cristina i jo mateixa, i la Patricia, passarem a ser les quasi entrevistadores, i la nostra superpresentadora, la Jessica, serà la que ens contesti a tot. Nosaltres, evidentment, sí que donarem el punt de vista clàssic, que hi és, i moltíssim, impregnat dins del rock.
Avui farem rock simfònic, sí, com s'ha avançat.
Volia preguntar-te per què, Jessica, per què rock simfònic?
Per què rock simfònic?
Sí, perquè ens vas fer aquesta proposta que fa unes quantes setmanes que
ens va perseguir. Sí, que ja vaig enviant vídeos.
És veritat, perquè vam parlar, us en recordeu que ja...
Jo vull saber-ho.
Hem fet fusions, perquè és veritat que nosaltres, com a músics, artistes clàssics, ens agrada molt, doncs, també investigar dins del món de les fusions. Havíem parlat de la fusió de la clàssica, amb el jazz, de la clàssica i les bandes sonores, havíem parlat. I ara ve la fusió amb el rock simfònic, que existeix i de molt. Però per què et va picar el cuquet?
Doncs segurament perquè l'he viscut molt al rock simfònic, l'he escoltat molt, però sí que tinc moltes preguntes. I preguntes relacionades amb la música clàssica, i avui és el dia fantàstic.
Perfecte.
Per resoldre.
Vinga.
Què us sembla si ens quedem amb una cançó fantàstica? Hem començat amb un gran geni, boig, i ens quedem amb una de les primeres cançons d'aquest rock simfònic.
Vinga.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Fantàstica interpretació del Paul McCartney, una cançó del Paul, amb aquest Yesterday. I és que els Beatles van ser iniciadors de moltes coses en el món del rock, i també van ser iniciadors en aquest intent, no, de mesclar, fusionar la música més cultural,
jo
més
penso
docta,
que
amb el rock.
Exactament, jo penso que els Beatles van ser, perquè és un grup de referència per tots els músics, siguem clàssics, siguem del tipus, del gènere que sigui, és un grup referent. Jo crec que el que els caracteritza és que els Beatles sempre han estat un grup que ha evolucionat buscant sempre la inquietud d'innovar, de fer coses noves, van passar quasi van russar la psicodèlia, que la ho veurem més endavant en algunes cançons que fa John Lennon amb la Yoko, no, per cert, que dius, ostres, això d'on ve? Això són els Beatles, això són els mateixos, no?
Sempre dins d'un estil prou íntim o prou senzill,
amb la empremta. sí, amb l'empremta.
Les seves mescles...
La simplicitat, la senzillesa era una marca de la casa, però a la vegada saber fer-ho bé
Això, i simple amb pocs elements, crear doncs, aquests temes tan genials que s'han versionat de mil maneres. Jo mateixa he plantat el piano per tocar aquests temes.
Jo he tocat Beatles
senzills,
també. Crec que tots, sí, sí.
Aquí tenim, per exemple, una versió...
Amb la LSO, amb la London Symphony Orchestra. En la Royal Philharmonic, perdó. Aquí tenim la introducció amb l'arpa i la trompa que anuncia el tema. És trompa i arpa, és un duet.
Són els cantants.
Són els cantants.
I les cordes de fons.
Aquí tenim tota la secció de fustes. El clarinet.
També és interessant, no?, com s'adapta una cançó pop, una cançó molt popular, a una orquestra. Ha de ser també complicat, això, no?
S'ha de tenir molta experiència en composició, crec jo, i composició orquestral.
Sí, i amb arranjaments, exactament, exactament. Cada instrument té la seva ànima i té la seva veu, i quan no hi ha la veu humana has de saber quin instrument tries per fer-lo cantar.
I d'alguna manera és un intent també de la música clàssica per arribar, perquè arribi a més gent, el fer versions, per exemple, del Yesterday o de Beatles.
No? Jo crec que també aquest tipus de temes toquen el cor de molta gent, incloent els músics clàssics també, perquè on hi ha art realment s'expandeix a tot arreu. Llavors és això, el tòpic de l'enemistat entre clàssica i pop queda en un tòpic que realment pues això no s'ajusta a la realitat, perquè moltes vegades passem d'una banda a l'altra. O sigui, realment la divisió és fina i és el que realment dona aire de llibertat artística, que és el que ha de ser. L'únic que ha de romandre sempre és el bon gust o l'equilibri estètic.
Aquí tenim les flautetes divertides, com sempre.
Posem una miqueta de lletra. Exacte. A tot això, el rock simfònic. Avui en parlarem de moltes coses, entre d'altres el rock simfònic. No som unes grans expertes, però sí que tenim moltes ganes de descobrir grups i jo de preguntar moltes coses també de cançons que tinc aquí preparades.
Vinga, som-hi.
I que us descobriré.
Sí, Jessica, perquè quan parlem de rock ens imaginem en seguida doncs gent fent molt soroll, i no és això, no és això. El rock és un gènere musical que el que feien els Beatles ja era rock, igual que el que fa Deep Purple o fan altres grups,
Pink Floyd
o Led Zeppelin, és rock, tot és rock. Llavors, per entrar una mica en context, què és el rock simfònic? Perquè fins ara doncs coneixem rock, però rock simfònic que és... Podríem explicar una mica que és com un estil musical que ha sorgit dins del que posteriorment s'anomena rock progressiu a partir dels mitjans dels anys 60. I què pretenia? Doncs explorar nous camins musicals mitjançant una combinació creativa d'elements de la música docta. Quan entenem docta, entenem la música clàssica, és a dir, la música que té unes estructures, que té unes... té uns principis per ser composta. Usualment aquesta música docta és la que diem clàssica. Però com a continuació del rock simfònic, ja veurem que és com una branca que es va desenvolupant, arriben posteriorment alguns grups que tiren cap a la psicodèlia, que ja, ja parlarem de què és això, o fins i tot el hard rock, entre altres coses. S'ha de dir també que el jazz també va fer una evolució i també es va fusionar amb el simfònic, però el jazz va anar una miqueta a part de tot aquest tema. Llavors, clar, la sonoritat simfònica com es crea? Doncs mitjançant l'ús d'obres complertes, de seccions de corda o d'instruments electrònics que els imiten. I aquí comencem a descobrir que es creen els primers sintetitzadors de corda, com per exemple de corda i també vent, és a dir, de timbres que trobem acústics dins dels instruments clàssics, a través d'un aparell que es diu mellotron, que diguéssim que podria ser el precursor del que avui en dia coneixem com a sampler.
Sí, ara aquest aparell digital que grava, pregrava sons i que tant s'utilitza, avui en dia per exemple l'utilitzen molt els cantants per gravar loops, un mateix cantant amb una guitarra pot fer una instrumentació fantàstica. Anem a tastar-lo, ara Vinga. Expliquem una miqueta què és.
My open window, then I start to remember the girl that brought me joy. Now the night wind softly blows, sadness to tomorrow, bringing tears to eyes so tired.
Estem sentint el tema Anthem de Deep Purple i és un exemple d'utilització del Mellotron, que és un teclat capaç de reproduir en tres canals amb cintes pregravades i que s'accionaven amb les dues mans. Amb l'esquerra es podien seleccionar 18 ritmes diferents i amb la dreta altres 18 mínims. O sigui que això donava també unes possibilitats gairebé infinites. Quan es pulsava la tecla, llavors la cinta avançava reproduint el so desitjat i cada tecla anava associada a una cinta magnètica que gairebé un centímetre d'ample i amb una durada de 8 segons. És com l'antecedent del sampler, com has dit abans, amb els loops que ara s'utilitza tant, no? Aquestes tornades.
Aquí tenim a King Crimson, per exemple. Així com abans hem sentit el Mellotron imitar un orgue de tubs o un harmònium, ara estem sentint el Mellotron imitant una base de corda. Escoltem atentament.
At the seams, upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams.
I hem començat parlant de Beatles, doncs Beatles també van utilitzar aquest instrument fantàstic. Aquí el tenim.
Aquí sentim un duo de flautes. Que no és un duo de flautes, és el Mellotron. Strawberry field. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me.
Veient que a la Jèssica li costa tallar la música avui.
Què passa a ella, eh? Normalment som nosaltres els que comencem a volar per l'estudi. Avui és la Jèssica la que no li toca el cul a la cadira.
Resisteix a tocar el botó de baixar el volum.
És que costa una mica. Sempre em costa, eh? Per això amb les meravelles que porteu sempre. Sempre em costa.
Però aquí estàs molt amb el teu element.
Sí. Ho conec més.
Sí.
Sempre em sorpreneu. I avui ho conec una miqueta més.
Doncs això, el Mellotron era un instrument d'un tamany de, no sé, d'una calaixera, diguéssim, de tres calaixos, no? I aleshores podien portar-lo tot arreu, a nivell econòmic també, doncs era evidentment més
econòmic que l'orquestra, no?
Clar, contractat amb l'orquestra i et permetia de manera molt lliure doncs jugar amb totes aquestes textures musicals, no? Em pregunto jo si el senyor Mozart hagués conegut el Mellotron.
Menys mal que no ho va fer. Menys mal que no ho va fer, perquè aniríem de bòlit, em sembla.
De totes formes, hi va haver grups de rock que també van incloure orquestres a la seva música. Per exemple, una de les primeres grans obres del gènere, del rock sinfònic, és el concert per a grup i orquestra, que recomano que la gent entri a YouTube i el provi, i és de Deep Purple, i sona així. Doncs un dels membres de Deep Purple, el senyor John Lord, que també va formar part de Whitesnake, se li va ocórrer enregistrar i composar aquest concert per grup i orquestra. Com dèiem, es va enregistrar el desembre del 1969 a l'Albert Hall, al Royal Albert Hall de Londres, amb l'Orquestra Filarmònica Reial, dirigida pel senyor Malcolm Arnold.
Fixa't, tot un personatge. Arnold va ser un compositor, a part de director, de la Royal Filharmonic, avui ho diré diverses vegades així. Aquest home venia d'una tradició clàssica i, a més, a part de ser compositor de diverses sinfonies clàssiques, va ser un dels primers músics clàssics que va començar a escriure bandes sonores per Hollywood. Això mostra ja que era una personalitat amb una ment molt oberta, perquè si es va prestar a fer aquest tipus de...
Mireu com toquen l'orquestra.
Increïble. Això és increïble. Jo vull anar a aquest concert, increïble. He de confessar que ho he escoltat quasi en primícia ara i em sembla increïble. A mi em dius que és Deep Purple i amb tot aquest principi que més aviat sembla entre una mescla entre Tchaikovsky i Dvořák i no sé què més, i t'asseguro que et dic que no, Mare meva, no m'ho hagués pensat mai.
Si us fixeu, tenim molts d'aquests grups que surten d'Anglaterra, no? Que sembla que els anys 60 era el niu d'experimentació musical, on venien...
Els que marcaven el ritme?
Sí, una mica, no? Venien gent amb formació musical clàssica que volia, tenia, doncs, ampliar horitzons i mesclar i combinar, doncs...
És que Londres, als anys 60, va fer una revolució a nivell cultural més gran que... Jo crec que va ser la capital del món en quant a l'experimentació en tots els temes. Recordeu-vos de la famosa model Twiggy, recordeu-vos de la moda que hi havia... no només de la imatge, de roba, va ser una revolució en tots els vaja, com dirien ells, el més underground, no? Que llavors altres països ho van anar continuant, però realment va explotar llavors.
Una dada curiosa, clar, és un concert molt reconegut, quan va fer el 30è aniversari d'aquesta actuació original, van voler fer un concert doble, el 25 i 26 de setembre del 1999, però s'havien perdut les partitures. I per tant van agafar aquella gravació del vídeo i a partir de la gravació van tornar a crear aquestes partitures que vosaltres sabreu si és fàcil o no, això.
Home, les van haver de reescriure totes. Home, és una feinada.
Clar. Avui en dia hi ha programes, que...
L'ordinador digital.
Sí, sí, que te les passen directament. Però en aquella època ho dubto, llavors reescriure tot allò és una feina important.
Fixeu-vos en els temes, moderato, sí. Allegro, andante, parte 1, segon moviment, andante,
conclusió, tercer moviment,
vivace presto. Em recorda molt a vosaltres.
Bueno, és veritat, la nomenclatura és purament clàssica, és a dir, i correspon al significat de cada un dels moviments. Realment moderato és el que hem sentit al principi, és una part més clàssica, que l'hem sentit no amb la banda, sinó amb l'orquestra, molt més calmada, molt més profunda, assaltat en l'allegro, que l'allegro ja ha entrat la banda trencadora, que és com un segon moviment dins de la primera part. O sigui, l'estructura és realment de sinfonia, és una estructura clàssica, formalment parlant.
Sí, realment és això, és una línia d'evolució musical ben definida.
Un altre dels àlbums d'aquest estil va anar a càrrec d'una altra de les formacions iniciadores de molts estils i de molts músics, com són Pink Floyd. És un inici molt característic de Pink Floyd.
Doncs també és un inici molt característic de, podria ser, Richard Strauss, el precursor d'un estil que després dins de la clàssica va desenvolupar més. Però realment aquesta base que sentíem tan piano, o sigui, tan suau, realment estàvem plantejant-nos si ja era un melotron o ja era un sintetitzador, que jo abogo més pel sintetitzador.
Amb ells que provaven, sempre estaven provant aparells nous i ells van ser els iniciadors, per exemple, amb aquesta, la mescla per so quadrifònic. Que jo, que he viscut en les meves carns un concert de Pink Floyd,
has tingut sort, molt bé.
Això es viu amb totes les cèl·lules del teu cos. A l'Estadi Olímpic, atenció, aquell helicòpter, aquelles
monedes...
El so quadrifònic, monedes,
per cert... No? Ens expliquem una mica, no? Que és un so que no ve ni d'una banda, no és ni mono ni estèreo, ni d'una banda ni de dues, sinó
de quatre
bandes, o sigui, que t'envolta, literalment t'envolta.
I aquest fenomen també es trobava ja en la música, tornant una altra vegada, per exemple, de Richard Strauss, on, per exemple, la seva sinfonia alpina, Richard Strauss posa a tota l'orquestra sinfònica sobre l'escenari i posa a 6 trompes darrere del públic...
Darrere
a la dreta,
públic.
Darrere de tot del públic de peu, amagades, pràcticament amagades a la dreta, i 6 més a l'esquerra, perquè són les trompes alpines, diguéssim. És el que explicava en un programa que és música programàtica, música que et dissenya una ambientació i et dissenya una imatge, com ara
les
aquest
motos.
Tipus de so que estem sentint, helicòpters, motos...
Això fan... existeix molt en la música de Pink Floyd.
Exactament. Aquesta ambientació també té els seus orígens a la
clàssica. Les monedes.
Exactament.
Doncs això és un disc en directe que van enregistrar al Teatre du Châtelet el 1970, Eight Tone Heart Mother. És el cinquè àlbum de la banda britànica, en el qual d'alguna manera es van apropar una miqueta, es van allunyar del rock psicodèlic i es van introduir d'alguna manera, de mica en mica, al rock simfònic i progressiu. Canviem el d'estil, anem a veure això.
Això és una altra cosa, és un altre rotllo. A veure si els oients reconeixen aquest tema.
Lead me from tortured dreams, childhood themes of nights alone. While the world is childhood fears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now in colors.
Perquè sembla una música com molt, per ser d'un grup de rock com Emerson, Lake and Palmer, sembla una música com molt casta, no? Mm-hmm. Bueno, en realitat aquest és el tema dels quadres d'una exposició de Mussorgsky, és com comença. Són les notes principals del tema que formarà al principi d'aquesta obra. I si us fixeu, hem començat amb el melotron, així que aquí sí que una vegada més és el melotron. Recordem que abans ens comentaves fora d'antena, Jessica, que és veritat la teva apreciació. Recordem que tots aquests exemples musicals, aquí estem a l'era analògica, no digital. Tot es feia a partir de gravacions molt rudimentàries i de molta imaginació sonora per aconseguir aquestes textures que deia la Cristina, no?
Per aconseguir efectes, com aquell exemple que ens has donat abans, doncs, que era el domini del cantant amb la distància amb el seu micròfon. Explica'ns-ho, sisplau.
El We Are the World, aquell fantàstic tema de Michael Jackson, Tina Turner, doncs en aquell es veia com dominaven la tècnica d'aproximació i d'allunyament del micròfon, si feies segones veus o primeres veus amb un antipop, que és la mitja aquesta que es posa davant de la boca perquè les bilabials no sonin, no facin el pep,
no percuteixin tant, no diguéssim.
I les respiracions, doncs era una mitja de veritat. Si la gent va al Google i ho busca, doncs ho veu. A mi em va impressionar perquè ho feien en una sala així tipus una aula magna, per exemple, la petita, i allà ho enregistraven i després ho escoltes i dius, és una meravella. Igual que Pink Floyd o Beatles, que gravaven en llocs específics per aconseguir una sonoritat especial.
De fet, la setmana passada un alumne meu li vaig comentar que faríem aquest programa, i ell és molt apassionat també d'alguns grups de rock, a part de que és un flautista de clàssic i li encanta tocar clàssic, però li agrada també molt el rock, cosa que m'agrada molt, aquesta polifacetisme, no? Aquesta manera de ser d'alguns alumnes. I em va dir, ostres, has d'explicar una anècdota, que fixa't si eren rudimentaris els mètodes, que Led Zeppelin, quan va començar a experimentar per treure noves acústiques, el que va fer és baixar tres pisos al que és les escales d'un edifici, les escales, el pati d'escales de portes de veïns, va baixar tres pisos una bateria, i des de tres pisos més amunt la van gravar perquè no tenien encara enregistrat l'efecte de l'eco. I llavors necessitaven gravar una bateria amb eco, i això no estava aconseguit perquè tot era analògic i manual. Per tant, en un dels seus àlbums, ara disculpeu que no recordo exactament quin, diverses cèl·lules temàtiques d'aquesta sonoritat van estar gravades d'una manera tan rudimentària i tan divertida i tan curiosa, no?
Però després aconsegueixen també un efecte, l'efecte desitjat.
Exactament,
no? Realment,
sí.
Tu quan ho sents no t'estàs plantejant
que aquell
ni
cutre
ni res, sí.
Arribar a trobar el so que tens al cap, doncs buscant a la natura, no? Ens quedem amb Emerson Lake perquè ja acomiadem el Tertulian Acústic. Com ens queden tantes i tantes cançons per gaudir i per descobrir,
sempre ens passa,
emplacem a un segon capítol.
Vinga, perfecte.
Patricia Deno, Cristina Casale, moltes gràcies,
gràcies
i fins la propera.
Vinga, adéu.
In our world.